Carles Vinyes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et sembla tot el que ha passat avui? I suposo que has pogut sentir també les reaccions de presidents, jugadors...
Sí, em sembla vergonyant, si en resumint i sintetitzant ràpidament. Un fenomen que comença aquí a l'Estat a inicis dels anys 80, que el 2014 encara no hi hagi els mitjans perquè aquestes coses, aquests fets no succeeixin, em sembla una vergonya.
Estem, a més, tenint en compte que, ho explicàvem abans, han quedat per WhatsApp per barallar-se. Uns, frente sí. Atléticos, són coneguts això... per la seva ideologia feixista, els altres per ser d'extrema esquerra, Riazor Blues.
Això, aquesta informació la posaria en dubte perquè crec que el grup de Riazor Blues ho ha desmentit fa poc, oficialment. Per tant, crec que seria una agressió. De fet, ho explicaria el fet que uns vagin més o menys armats amb pals, amb polla, etcètera, els altres no. Baixaven de l'autobús i són atacats. Per tant, crec que això s'hauria de posar en quarantena.
Com són uns i altres?
Bé, són avui en dia antagònics, absolutament. Dins d'aquesta pseudo-ideologia que marca aquests grups, uns els podrien vincular a l'extrema dreta, que seria el Frente Atlético, que es funda l'any 82, amb diversos episodis flagrants, com l'assassinat, que avui recordem, d'Aitor Zabaleta l'any 98, o sigui, la Real Societat, apunyalat fins que va morir, per membres de Bastión, que era un subgrup de tendència neonazi del Frente Atlético, però és que és recurrent la seva continua exhibició de parafernàlia i simbologia neonazi al Calderón. Recordo ara mateix un tif amb una gran bandera on apareixen dos soldats nazis amb motiu d'un Atlético de Madrid-València l'any 2009. Càntics recurrents contra Zabaleta, pancartes en homenatge a la divisió azul de voluntaris feixistes que lluita a la Segona Guerra Mundial. Per tant, seria aquest tipus de grup radical amb moltes vinculacions amb l'extrema dreta espanyola.
Per tant, el futbol espanyol fa molts anys que els coneix, i també els màxims mandataris del futbol, en aquest cas els màxims mandataris de l'Atlètic de Madrid. Ara sentíem, per exemple, aquestes declaracions que feia Miguel Ángel Gilmarín dient és que sempre et pots trobar, ho deia textualment, algun fill de puta al teu club.
Sí, és curiós perquè el seu pare és el que va donar suport i va acollir aquest fill de puta que diu ells al Calderón entregant-los una habitació perquè ordenin el seu material i fessin reunions. Per tant, la relació de la família Gil amb el Frente Atlético és coneguda, és de fa molts anys, ha cert que ha patit alts i baixos, però si més no, són els seus fills de puta en aquest cas. Mm.
El president Laporta, ara fa uns anys, va aconseguir expulsar els boixos nois del Camp Nou i ja li va costar prou feina. N'hi ha prou amb això?
No n'hi ha prou perquè l'acció de Laporta va ser aplaudida per tots els estaments, recordo que els grups de presidents el van felicitar, però cap més es va sumar a la iniciativa. Curiosament, aquest any, Florentino Pérez ha iniciat la seva particular croada, molt personal, per cert, contra els Ultrasur, quan també els va subrogar durant molts anys, no? Per tant, doncs, sembla que molts cops parlem de cada galeria sense abordar realment el problema.
Clar, jo quan ara explicàvem que s'hi han afegit també membres de Bucaneros, ultras del Rayo Vallecano, també d'extrema esquerra, de l'Alcorcón fins i tot, veig que la dimensió del que ha passat avui a Madrid és molt gros.
Bueno, però això jo ho posaria en termes testimonials. Segurament han assistit per coneixences personals o amistats amb els membres de Riazor. No crec que sigui una cosa important a destacar en aquest sentit.
No.
També crec que he sentit que per la part de l'Atlético no hi ha gent d'Ultrabolis de l'Esportiva. Però això jo ho deixaria bastant anecdòtic.
Cap on ha d'anar el futbol espanyol ara mateix? És evident que per erradicar la violència, però tinc la sensació que ara mateix teníem un període de tranquil·litat i que tot està exactament igual.
Bueno, la tranquil·litat sempre és relativa, perquè aquests fets succeeixen cada setmana a totes les divisions del futbol. Per tant, doncs, una cosa és no voler-ho veure, l'altra és que succeeixin. Cap on hauríem d'anar? Home, per començar, potser avui no jugar al partit hauria sigut un bon inici, que els jugadors fessin un minut de silenci tots els camps hauria estat bé, que la federació durant el cap de setmana hi hagués algú, també hauria estat important, no?, per gestionar qualsevol problema, més enllà d'aquest. Per exemple, recordo una mort l'any 95 al Calcio, d'un seguidor del Genoa, que l'afició va obligar a suspendre el partit llançant manegats d'aigua al camp, i a la setmana següent la jornada de Lliga se suspendrà en la seva totalitat. Crec que això aquí no passarà, malauradament. No? Potser m'equivoco, però crec que no passarà. Per què? Perquè això seria assumir certes responsabilitats. I avui en dia, doncs, això, la federació, la Lliga Professional, institucions, govern, no estan per aquesta tasca.
O, per exemple, aquesta temporada, Carles, a Grècia, al setembre, al mes de setembre, va haver-hi una mort d'un aficionat en un partit de tercera divisió i es va suspendre també tots aquells partits de la Lliga. Estem parlant d'un aficionat d'un equip de la tercera divisió grega.
I suspenen tots els
partits. Tots els partits es van ajornar.
Tots els partits de totes les categories, exacte.
Segurament el que passa és que hi ha molts caps que pensen, però pocs que actuen. I acaben passant coses com les d'avui, que es plantegen, ens ho ha dit fa una estona el senyor Jorge Pérez es planteja en suspendre el partit quan falten 10 minuts perquè comenci, i el partit començava a les 12 i això havia passat a les 9 del matí. Per tant, surrealista i difícil d'entendre.
Bueno, és... manca la voluntat.
Exacte. És el Carles Vinyes, doctor en història contemporània, autor d'aquest llibre El Mundo Ultra, que és una aproximació acadèmica al fenomen dels grups radicals vinculats als equips de futbol de l'estat espanyol. Carles, moltes gràcies.
A vosaltres.